Aquestes dates ho demanen i aquestes dates ho reclamen. Volem entrar als pastorets, i en aquest cas, els de l'Ametlla de Merola. Diuen que són dels més antics de Catalunya. Les primeres representacions es fan l'any 1878. Arcadi Oliver, què m'estàs?
Molt bé, home.
Tu no hi eres?
No, encara no.
Però sí que hi ha sortit, i sovint.
Sí, mira, 100 anys després, em sembla que durant el centenari, el 78, actuava, sí.
I què feies? Quin paper tenies?
Un paper...
Pastoret?
Un pastor que es deia Natiel. Cal tenir en compte que no són els típics pastorets que són a la majoria de llocs de Catalunya, els de Folk i Torres, sinó que són autòctons originals de l'Ametlla, no? Per tant, són personatges diferents, textos diferents, tot és diferent.
I participa pràcticament tot el veïnat.
Sí, bé, ara bé, no sé si és com abans, però sí, sí, sí.
Sí, teniu la Creu de Sant Jordi, sí. Sou reconeguts dels més antics de Catalunya. Uh-huh. Va, fem una aposta. Te'n recordes d'un fragment o no?
Home, jo tenia un fragment així una mica que se'n va una mica del que la gent entén per pastorets, perquè era una declaració d'amor.
Yep.
Jo em declarava amb una a la filla de l'amo dels pastors, del Pasqual. I jo li deia, a veure com anava allò de... Repeteixi, doncs, l'ocella per nord, sur, terra i cel, que jo t'estimo, Raquel. I, o sigui que això era realment una escena, una declaració d'amor en plens pastorets.
Vols dir que després ho vas utilitzar o no?
No, era un llenguatge una mica, què vols que et digui, no?
Però era tradició que hi participés tot el poble, no?
Sí, sí, sí. Des de nens començaves a fer allà números i sorties a fer de pastor, a fer bulto, i llavors, bé, si et donaven un paper, doncs te'l sabies de memòria, perquè des de nens havies anat als pastorets cada any i tu sabies tot de memòria, gairebé.
Clar, tu ets de l'Ametlla de Merola, que era una colònia tèxtil, no?
Sí, sí. Sí, de fet, jo vaig néixer allà... Bé, vaig néixer a una clínica de Manresa, perquè sí. Els meus pares vivien allà des de feia 5 anys, perquè ells no eren d'allà, ells venien d'Osona, Ripollès, de Vidrà, vaja. I les meves germanes ja havien nascut a Vidrà, jo no. Jo ja vaig néixer a l'Ametlla de Merola, a la Berguedà.
Per tant, és una... que això dona un caràcter especial... Perquè tu hi vas viure, a la colònia Tèxtil.
Sí, clar, la meva infància va ser allà, i al col·legi vaig anar allà, i tot vaig anar allà, i després ja més grandet estudiava a Navàs, però encara continuava vivint a l'Ametlla, i fins que vaig començar doncs, la carrera, vaig començar a baixar aquí a Barcelona per començar a estudiar i treballar. Però vaja, la meva infància, tots els meus records de nen i d'adolescent són als carrers de l'Ametlla.
Això dels pastorets ha estat una excusa, perquè realment... Avui t'he cridat, o t'he convocat, o t'he demanat que vinguessis per parlar del teu pas per la ràdio. Uh-huh. Perquè tothom et deu relacionar amb la tele.
Sí, sí, sí.
Però tu ets dels inicis de Catalunya Ràdio, Departament d'Esports.
Home, ho saps molt bé, perquè vam formar part doncs, de l'equip que vam engegar això al 83, i jo sempre he dit... que tinc aquella sensació que vaig estar poc temps a la ràdio, perquè vaig estar un any i mig.
Vas estar el temps que tu vas voler.
Sí, però jo a finals del 84 us vaig deixar, no vaig de gaire lluny, vaig aquí a la mateixa Diagonal, perquè encara els estudis de Sant Joan d'Espí no estaven acabats i encara TV3 doncs, era aquí a Diagonal Numància, i vaig fer aquests 400 metres i me'n vaig anar a la tele el desembre del 84, ara fet exactament 40 anys.
Clar, que vam veure que eres fotogènic, no?
Bé, no. No, el tema va ser que... Bé, ja te'n recordes, el cap d'esports de la tele, el primer cap d'esports, que va ser el malagonyat Jaume Massó, pel descansi, doncs des del principi m'estava apretant perquè hi anés.
Clar, ens coneixíem de l'esport,
coneixíem de l'esport,
no?
Exacte, ja va ser redactor en cap de l'esport quan jo vaig ser els primers 4 anys de... Jo engegava coses, perquè vaig engegar la ràdio i vaig engegar el diari Esport, també el 79, no? I bé, m'apretava perquè hi anés. Vosaltres em volíeu retenir i al final, doncs, al desembre, no sé com va anar ben bé, doncs vinga, va, vaig fer el pas i vaig deixar la ràdio. I sempre he tingut aquesta sensació de que vaig estar poc temps a la ràdio. M'hauria agradat aprofundir una mica més en aquest mitjà que m'encanta, no?
Clar, però sempre has estat de pressa.
Sempre m'ha agradat córrer.
Avui a Dies de Ràdio, Arcadi Alibés i Riera.
Dies de Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio es presenta.
Tot i que som encara en ple període de proves, un còctel sorprenent.
És un quart rotona del migdia.
Bon dia, Catalunya. Són les 8 en punt.
A Catalunya Ràdio, les festes assenyalades...
Bona
tarda, què tal? Com
estàs? Senyores i senyors, bona nit. Són les 12.
Burri, burri, burri!
La ciutat de Barcelona era fins fa poc.
Bona nit, és la porta del Club de la
Mitjana. El 231-41.
Ole, això és el lloro, el micro...
Quan comencem les dues hores de cinema...
Quina gent tenim avui al bunker?
Avui no s'espantin si es troben pel carrer.
Doncs això és una raó per la qual jo ara...
Sabem quan fem anàlisis i tertúlies.
Molt bon dia, avui a l'ofici de Vila.
Desperta, Catalunya, som... Al matí de Catalunya Ràdio.
Perdó, senyors, estic fent un reportatge.
Bon dia, són les 7.
Moltes gràcies, senyors.
Bon dia.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio.
Bon dia, són les 7 del matí.
Senyores i senyors, bon dia, són les 6.
Arcadi, vius actualment a cavall entre Sallent i Sant Joan d'Esvern? Sant Just d'Esvern, perdona, és que conxenta. Sant Just d'Esvern.
Sí, bé, de fet, el nucli familiar el tinc a Sallent, és on estic amb la meva dona i la meva filla, però sempre he anat conservant el pis que tenia des de l'any 86 a Sant Just, mentre treballi a TV3, doncs estic al costat, no? Després, doncs, ja quan em jubili, ja... que no falta gaire, ja em quedaré Sallent i...
De moment és allargat, no?
Sí, de moment allargarem uns mesos més, però no massa, no.
I això sempre t'ha anat bé per estalviar-te quilòmetres. T'ha dormit
prop
de la feina, no?
Sí, perquè bé, si hagués hagut d'anar sempre a Navàs, que és on vivien els meus pares quan jo vaig començar a la tele, o després a Sallent, des que em vaig establir a Sallent, doncs cada dia, a veure, no és que sigui lluny, però va anar molt bé tenir aquest pis a Sant Just.
Perquè corrent no.
Corrent, home, es podria fer, però vaja, sembla que hi ha uns 70 quilòmetres, que això són gairebé dues maratons, no?
Què són per tu 70 quilòmetres?
Home, uns quants.
Estudies a la universitat i alhora treballes, tal com deies abans, doncs vas per, abans de l'esport, però vas passar pel Noti, no?
Sí, el Noticiero Universal, abans i després, va ser una cosa una mica estranya. El primer, el 78...
Que eres de l'Equipo 10, tu?
Sí, vaig entrar allà a l'Equipo 10 a finals del 78, va ser l'embrió de l'esport.
Ara hem d'explicar què era l'Equipo 10.
Uf, la gent
això és per la història, el periodisme, eh?
Sí, això va néixer durant les eleccions que va guanyar, les primeres eleccions que va guanyar Núñez, el 78. I eren les pàgines esportives del Noticiero Universal que la feia aquest grup, es deia l'Equipo 10, vinculat a la revista Don Balón, amb el Josep Maria Casanovas, l'Antonio Hernáez, el Porcioles, van ser els que van crear això, i que va ser una mica doncs, el nucli del diari Esport. Hi va haver una prova d'uns mesos que va ser una revista Tot Barça, que també vaig ser, i després, el 3 de novembre del 79, neix l'esport.
Això van sopegar estudiant periodisme.
Sí, jo vaig començar el 77.
Que era com les teves pràctiques.
Sí, en aquella època, que crec que ara és més complicat, però en aquella època doncs, podies compaginar la carrera, començar a fer els primers passes.
I a vegades,
passes.
Fins i tot, optaves més per passar per la redacció que per l'aula.
Sí. Jo crec que ara no es podria fer. Jo vaig estar 7 anys per fer els 5 cursos d'aquella època del periodisme, perquè ja treballava des de segon, no? I ja et dic, classes te'ls daves moltíssimes. I mira, encara vaig poder acabar la carrera, que jo crec que ara, sense una dedicació al 100%, seria impossible. Que això ha canviat. Suposo que per bé, perquè suposo que cal una bona formació.
Home,
però vaja.
I les facultats també tenen més recursos, més
sí,
mitjans.
Sí.
Ara això també és parlar de la prehistòria, però jo no havia vist mai a la facultat un estudi de ràdio. Per exemple, o de tele.
Bé, jo sí, començaven. Els primers, sí, jo havia fet algunes pràctiques ja de...
Ara resulta que sóc més gran, jo.
No massa, però ja et dic que devia ser els primers anys que es feien les primeres pràctiques de ràdio i de tele. Però vaja, la pràctica la feies treballant, és a dir, que t'adonaves que, home, que tenies un cert avantatge amb els companys que només estudiaven, no?
I la pràctica de ràdio a partir del 83 a Catalunya Ràdio.
Imagina't, aquí com
de
menjar tot. Bé, crec que va ser Lluís Canut, que en un entrenament del Barça, que ell devia anar-hi doncs, ja per la ràdio i jo per l'esport, doncs em va comentar això, que s'engegava aquest projecte de les emissores de la Generalitat, que no sé si encara ja s'havia posat
no,
el nom de
no
Catalunya Ràdio,
nom.
Crec que no, eh?
No.
I que, esclar, ell buscava gent, i gent que doncs, pogués parlar més o menys per ràdio en català bé. Esclar, en una altra època no era tan fàcil com ara. I jo li vaig dir, recordo que li vaig dir, bé, jo, si vols ho provem, però esclar, jo només he fet premsa escrita. Sí, vine, provem un dia i clar, que necessito gent. I bé, què t'he d'explicar si tu també hi eres, no, en aquell
sí,
projecte.
Sí, però és que passa que i... entre tu i jo hem de ser optimistes i pensar que hi ha algú més que ens escolta ara mateix.
Ah, sí, seria, home, suposem que sí. Però bé, per exemple, sí. Tu i el Lluís, clar, ja éreu homes de ràdio. És a dir, que no va ser tan...
Sí, ja havíem passat per Ràdio Barcelona i per Ràdio Nacional.
Exacte. Jo, en canvi, no, ràdio no l'havia fet mai, no? I bé, entres amb aquella il·lusió de dir, ostres, em fa gràcia, però a veure si ho faré bé, no?
Era una mica la voluntat dels que els hi encarreguen el projecte, també, eh? De dir, no anem a buscar gent consolidada, anem a buscar gent jove, gent nova, gent que surt de la facultat. Per tant, era aquest el possible. Quan parlava d'enrere d'estrelles, eh?
Sí. Bé, una mica també és el mateix que passava a TV3, perquè jo recordo, doncs, quan això, el Jaume Massó em deia, has de venir, jo he de formar, estic formant, vaja, la primera redacció d'esports de TV3, i no deixen agafar gent de Televisió Espanyola, que era l'única televisió que hi havia, clar, on deia el Botano, la mejor televisión de España, que sí, no hi havia cap més, doncs, clar, llavors necessito gent que ho pugui fer bé, que pugui parlar un català correcte, i que tingui experiència en el periodisme, òbviament sí, però no en televisió, perquè si no puc agafar gent de Sant Cugat, de Televisió Espanyola, d'on trauré, no?, el personal. I jo, per això, doncs, esclar, el mateix que passava aquí a la ràdio, no era tan fàcil trobar gent.
En el fons et van enviar a la ràdio, et van fer el rodatge, llavors van aprofitar la tele.
Exacte, un any i mig i vaig marxar cap allà, sí.
Sí, no? I bàsicament horari de matinada.
Sí, perquè, esclar, jo quan vaig venir aquí a la ràdio, no vaig deixar el diari. És més, vaig al finals del 83, passo de l'esport al noticiero, o sigui, torno al Ciero, però llavors ja el noticiero...
Com a redactor.
Com a la plantilla del noticiero universal, ja no existia l'equip 10. I que ho vaig fer precisament per compaginar millor els horaris amb la ràdio, perquè la ràdio venia, feia 4 hores al matí, sí. Sembla que era de 7 a 11, una cosa així. Engegava al matí el primer programa, amb l'empijama, sí. Amb el Carles Cuní...
Ja hi anirem.
Bé, i aleshores anava al diari, esclar, i a l'esport estava moltes hores. En canvi, el Ciero, ser un diari de tarda, em permetien fer menys hores i ho compaginava millor. Però tot i amb això, un dels motius pels quals vaig deixar-vos prematurament per anar a la tele és perquè podia deixar el pluriempleo, que es deia aleshores, és a dir, deixar de treballar a dos mitjans alhora, que no tenia pràcticament ni hores per mi, perquè estava al matí a la ràdio i a la tarda i vespre al diari, i treballar a un sol mitjà.
Tu sempre has sigut molt treballador.
Home, Déu-n'hi-do.
En pijama. Nosaltres us despertem a vosaltres. Però qui ens desperta a nosaltres, eh?
En pijama.
Era això, eh?
Quin record, sí. El Carles Cuní al matí feia el programa
i
em despertava ja sol amb el despertador, venia cap aquí amb lleganyes als ulls i arrencava, suposo que devien deixar una mica de relleu els que havíeu plegat al vespre, i a partir d'aquí doncs feia aquestes 4 hores... Que, esclar, jo feia els butlletins de 7 a 11, més doncs, aquesta intervenció dins del programa de l'Empijama. I bé, mica... a veure, han passat 40 anys, és a dir, 41, vaja, fa 40 que vaig marxar. Hey. Vull dir que també ara, si em preguntes detalls concrets, potser
me'n recordo. Però sempre has sigut un tio de memòria.
Sí, no, recordo coses.
Tu recordes amb qui comparties el matí o no?
I recordo, doncs, arribar aquí i trobar-me el Cuti el dia que jo venia de Nova York de fer la meva primera marató, el 83.
Ah, li mirem.
I em vaig trobar aquí el Sergi Cotillas, que era el tècnic de son aquell, també matinava més que jo, suposo, perquè jo sé que hi arribava i ella hi era, no sé quin horari feia, però vaja.
Parlant de la teva gran dèria, això de les maratons, que també van molt lligades a Catalunya Ràdio, perquè la primera la fas,
sí,
estant a Catalunya Ràdio.
Sí,
per tant, algú t'hauria autoritzat, donaria les vacances en una època que no són habituals.
És que precisament jo sempre dic que vaig fer la meva primera marató el 83 perquè això que deia ara del pluriempleo, és a dir, que com que estava al diari i a la ràdio, no vaig poder combinar les vacances als dos llocs a l'estiu, i aleshores vaig dir, doncs vinga, a la tardor, m'autoregalo una setmana de vacances i me'n vaig a Nova York a fer la marató, no?
Estem parlant de l'any 83, eh?
Exacte, octubre del 83.
Aquesta va ser la primera.
Sí, sí.
Fins quantes en tens ara?
162.
Jo recordo la foto.
Encara la teniu per aquí?
Jo tenia l'original, recordo.
Sí.
Que vaig ser generós.
Sí.
I te la vaig canviar.
No em vas deixar portar l'original quan vaig marxar?
No, era la
penyora. L'acte del 84, el desembre del 84, em vas dir, la foto es queda aquí a la redacció.
Sí. Però al cap dels anys, un s'estova.
Sí.
I te la vaig canviar per una còpia.
Exacte.
Ara no ho saben, però ells tenen la còpia de la redacció. Però a mi el que sempre m'ha sorprès més és primera marató teva, Nova York, any 83, et fan la foto com li fan en els 2.000 participants que hi ha, que no són 2.000.
No, ara són 50.000.
Són 50.000. I entra... Ah, i a dalt hi ha un marcador que diu l'hora, i em sembla que eren 4 hores...
Sí, vas bé.
4.42?
4.22.
Ah, bueno, veus, sí.
Sí.
I entra rient.
Home, la satisfacció d'acabar la primera marató. Això tothom que m'escolti i que ho sàpiga que n'ha fet ja ho sap, m'entendrà perfectament. Però bé, entro rient sempre, eh? Les 162 que he fet, el moment d'entrar és tan, tan maco, encara ho hagis fet tantes vegades.
Ja, perquè que... la crisi que és una altra... És a quin quilòmetre és, les crisis?
Bé, es parla del mur famós cap al 30, però vaja, no sempre és així. A maratons que el trobes al mur abans o després, d'altres que no el trobes, depèn de si has anat a
ritme... Tu no has anat mai a córrer amb el mur, no?
No, me l'he trobat moltes vegades al mur, sí, tant. Si t'equivoques de ritme i et passes al principi, el cos passa factura i diu, has anat massa ràpid, no. I aquí, doncs, llavors ho passes magre per acabar,
Va, ja hi tornarem a les maratons. Però tu, abans de marxar a la tele, a TV3, a Catalunya Ràdio et fan de quedat especial dels Jocs Olímpics de Los Angeles. Te'n recordes?
Els Jocs Olímpics al punt. Tots els resultats, marques, rècords i medalles. Els Jocs Olímpics al punt.
Et donis fartada d'una pas al Canut.
Sí, aquí entrava jo i exacte, donava pas al Canut. Esclar, per la diferència horària, jo que feia horari de matí, doncs em tocava. Pràcticament, doncs, això, doncs, donava pas a Lluís i fèiem, doncs, ell feia les entrevistes que hagués pogut fer, ens enviava les seves croniquetes i la resta ho feia jo des d'aquí. I bé, és que ara recordo que durant els Jocs vaig canviar l'horari.
Aniràs estovant la memòria, va.
Sí, vaig canviar l'horari i estava aquí tota la nit. Jo me'n recordo precisament de baixar corrents les escales per donar el butlletí de les 4 o 5 de la matí, no sé quina hora, quan l'Abascal va guanyar el bronze als 1.500 metres en aquests Jocs Olímpics. Sí. I es feien els butlletins ja en l'estudi de baix i la redacció estava a dalt i jo me'n recordo baixar corrent l'escala perquè era l'hora en punt i entrar i gairebé esbufegant i José Manuel Abascal ha guanyat la medalla de bronze i no recordo ara qui era el d'informatius que estava donant el butlletí, que quan jo vaig dir ha guanyat, va mirar pensant-se que havia guanyat realment els 1.500, no, es va guanyar el Sir Sebastian Coe, però ell va fer tercer, va guanyar la medalla de bronze. És a dir, que durant tots aquells jocs del 84 doncs passava les nits aquí i després al matí, doncs, connectava amb el Canut, fèiem el programet i després m'anava a dormir una estona i al vespre m'anava al diari.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, tard de vespre i llavors empalmava amb la ràdio una altra vegada.
Algun altre record dels jocs, d'aquells jocs? Perquè clar, per nosaltres van ser els primers jocs que vam poder cobrir informativament.
Sí.
Perquè són els primers que ens van enganxar. Aquests jocs de Sarajevo, te'n recordes d'hivern?
Sí, home, que van al Toni Real, sí. Bé, jo encara recordo haver cobert professionalment els de Moscou 80, però a l'esport. Sí. I aquí a la ràdio, evidentment, els de Los Angeles 84.
Tens una edat, també.
Sí, noi.
Sí. No, els de 84 ja són els primers.
Que
ens van ensopegar, o vam ensopegar, no?
Exacte. Sí. I després, el 88, ja m'agafen a TV3, a Seul, ja no hi vaig anar. Vaig quedar a terra a última hora, estava acreditat i em vaig quedar a terra la setmana abans. I bé, després ja venen 88 i 4, 92 els de Barcelona.
On si era estat acreditat i molts cops, i era potser la teva especialitat, era el ciclisme, no?
Sí. El ciclisme era
l'esport. La volta, el tour, la setmana...
Sempre m'havia apassionat des de molt petit. Perquè vaig enganxar l'època de la rivalitat Merckx-Ocaña, quan tens 10 o 11 anys. Recordo jo anar de colònies d'estiu amb 11 anys a Peguera, anàvem a l'any 71 i anàvem un transistor d'aquells d'abans, perquè esclar, no hi havia altra cosa, no hi havia els auriculars. I escoltar el Chico Pérez com que ens parlava del Tour de l'Ocaña, que era líder i
Chico
va caure...
Chico Pérez a la SER, no?
A la SER, sí, quan va caure l'Ocaña al 71, i jo tenia 11 anys i tot això, doncs et marca, no? I em va, des de molt, molt petit em vaig aficionar al ciclisme. Si m'haguessin dit aleshores doncs, que arribaria a cobrir 15 Tours de França, hauria al·lucinat, no m'hauria ni cregut, no? Doncs bé, vaig tenir la sort aquesta de poder cobrir un fotimer de voltes, alguna vuelta, giro només un i 15 tours per la tele.
Sí, perquè la ràdio vas ensopegar potser alguna setmana o una volta.
Sí, setmana i volta, sí, setmana del 80...
Però no va, ja no vas ser a temps de participar en la setmana que vam tenir un comentarista molt especial. Serrat.
A Serrat, val. Eh? No, ja no hi era jo aquí. Ja.
Vam haver de suplir-te a tu pel Serrat.
Imagina't, quin no? canvi, no?
No, però Déu-n'hi-do. Sempre és una cosa que m'ha interessat com es pot fer informativament el seguiment d'una prova ciclista.
Home, en aquella època era complicadíssim.
I per un mitjà audiovisual, eh? Perquè per premsa, mira, és una altra cosa, ho segueixen, sí, suposo, sí, que des de l'arribada i ja està. Oh. Tu també, i per tant, com tens la informació, com et mous, què saps, què no saps, d'on ho treus, saps?
Aquella època era molt difícil, perquè, esclar, havies de buscar cabines telefòniques per entrar.
O bars, eh?
O bars, i que et deixessin trucar. I, esclar, tu havies d'avançar el pilot, el gran grup, eh? No ens deixen dir pilot. És un pilot de motos, sí. El gran grup, que ara no es deixa. En aquella època sí, avançar-te uns quants quilòmetres, parar, buscar una cabina, un bar, un lloc on deixessin trucar. I jo recordo que una vegada que estava parlant pel telèfon, per la ràdio, i veure què passa als corredors. Ostres! Perquè no havies calculat prou bé l'avantatge que els podies d'agafar. No?
Llavors et quedaves a la cua i a veure com els avançaves. O buscar carreteres alternatives.
També, doncs això era complicadíssim, no? I bé, doncs saber doncs com funcionava, com anava la cursa, doncs a través de l'emissora interna de la ràdio Volta, però és clar que si t'anaves molt lluny tampoc senties, no? Havies d'anar, la cobertura que allò tenia era molt propera al gran grup. Si t'anaves 10 quilòmetres per davant o per darrere ja no senties res, ja no sabies com anava, no? Era realment complicat. Era estressant, més que complicat.
Ho ha de ser molt.
Molt.
A més, que no pots desfer mai la maleta, per entendre'ns, eh?
Cada dia dormies en un lloc diferent, sí.
I mai és el mateix lloc on arriba o on surt l'etapa el dia següent.
Això el més complicat és el tour. La volta, mira, encara. Perquè
voltes a casa, no?
És a casa i sí que normalment doncs, moltes vegades doncs, surt del mateix lloc que has arribat. El tour en feies de quilòmetres. Però, esclar, potser acabava l'etapa. Feies la feina, enviaves la crònica i aleshores tenies l'hotel a 70 quilòmetres, per dir alguna cosa. Perquè, esclar, durant el tour els hotels estan coberts per l'organització, pels equips...
Llavors vol dir fer els 70 quilòmetres.
I l'endemà, ves on sigui la sortida...
Que potser són 70 més.
Cap a una altra banda, potser, no? O bé, el tour sí que era realment... Fèiem un fotimer de quilòmetres, no? I aleshores el tour sí que treballaves d'aquesta manera. A la sortida feies entrevistes, feies el que sigui i tal. Aleshores, anaves a l'arribada... els primers anys sí que anaves més o menys per la ruta del tour, després ja no et deixaven ni et feien anar per autopista, però bé, també anava bé perquè arribaves més d'hora a l'arribada, t'instal·laves, aleshores podies seguir l'etapa des de la sala de premsa per televisió, i quan estava a punt d'acabar l'etapa, anaves amb el càmera cap al fons de meta per enganxar els corredors quan arribessin. I aleshores, quan acabaves, feies les entrevistes, el que sigui, feies el teu stand-up, anaves a muntar la crònica i l'enviaves. Això els últims anys, els primers enviaves en brut, no, ni tan sols editaves.
Ja parla clar, en brut vol dir que tu vas tirant...
Enviar la crònica, o sigui, per un cantó i...
Ja ho muntarà algú.
Exacte, i l'entrevista que haguessis fet, i el teu platonet, i el company que ho agafava a la tele, doncs havia de tapar-te les imatges amb...
El que et feia quedar bé.
Sí, però...
El que et feia...
Però a la millor tu, a la crònica, havies parlat d'una cosa concreta que havia passat al port de muntanya tal, i ell no t'ho podia tapar correctament perquè no tenia aquella imatge. Clar. Perquè tenia el resum que li arribava, els highlights, el més important, i tenia, potser, només tenia...
Ben acostumat estaves a la ràdio, que tots aquests problemes no els tenies.
Això vaig notar molt, el canvi de mitjà, els primers dies de la tele, que era tot més farragós, més complicat, depenies de les imatges... A la ràdio, en certa manera, me'n recordo, anaves a cobrir l'entrenament del Barça o de l'Espanyol, el que sigui, anaves amb el teu caset...
I
era molt més senzill en aquest sentit, no?
Ara sí que la tele és més farragós. Ara sí que tecnològicament la tele s'ha acostat bastant a la ràdio amb això. És a dir que abans sí que la confiança és la ràdio i ja hi arribarà. Ara la tele pràcticament arriba igual que la ràdio i tecnològicament li permet emetre... Com ho fa la ràdio, no?
És que, a veure, a mi, ara quan em jubili, si hagués d'escriure les memòries o si em preguntessin coses, realment diria que l'avanç tecnològic que hem viscut en aquests 40 anys és que és brutal. Jo crec que no hi ha cap altra època de la història, de la humanitat, probablement, que en 40 anys hagi canviat tant tecnològicament les coses. És a dir, recordo... estàvem aquí a la ràdio amb aquelles màquines d'escriure, i a la tele igual, vaig arribar a la tele amb unes màquines d'escriure, amb paper de carbó d'aquest que feies quatre còpies del que sí. estaves escrivint, una per tu, una pel realitzador, una per la noia que et passava el prompter. Això els expliques als joves que venen ara, als becaris, que els estudiants que ens venen en pràctiques, que en saben més que tu ja de tot el tema de informàtic amb els ordinadors, i els expliques això de les màquines d'escriure, no saben, i no s'ho creuen.
I si dius paper carbó...
Imagina't, paper de calcar.
De calcar, sí. Home, aquí va passar que quan van portar els ordinadors algú va dir aquesta màquina d'escriure la deixeu aquí, perquè no refiava... que tecnològicament això dels ordinadors funcionés.
Sí, sí.
Però clar, no hi ha color.
La televisió és que és brutal, i les cintes dels vídeos, els primers anys on anàvem amb aquelles cintes Betacam. Bé, encara vaig agafar-ne unes anteriors més grosses.
No, VHS, aquest.
No, VHS.
Això era el sistema, no?
Sí, era un sistema més comercial, però no, el que teníem professional a la tele, com es deia allò... abans de la Betacam, què era? Ni me'n recordo, però bé.
És igual, era un bon tros de cinta, no?
Feia les càmeres, pesaven, veia els companys càmeres, pobrets, que portaven allò al coll. I ara vas a fer una cosa, amb el telèfon mòbil pots enviar imatges amb 20 vegades més qualitat de les que donaven aquelles càmeres, no?
I saps també el que ha canviat molt? Les sintonies dels programes.
L'esport al punt. Un programa que recull l'actualitat de tots els esports. L'esport al punt, primera edició.
Aquesta és la que tu devia tocar.
Que té la Mikimoto, sí, Miquel? Sí, sí. Sí, sí.
Sí, sí. També aquella època tothom feia de tot.
Sí, sí, eh? Sí, sí. Bé, clar, la primera edició és la que fèiem al migdia.
Sí, al migdia, que aquesta és la que tocava a tu.
Que tocava a mi, amb vosaltres, amb la Isa, amb tu. I després doncs, a la tarda ja amb el Canut, el Basté, el Batllori, feia la segona edició, no?
El Boix.
El Boix, exacte.
I la Pilar, sí. Matí Tarda.
La Pilar.
I qui més hi havia? Batllori, ja l'has dit?
Batllori i Basté, aquests eren els de tarda, no coincidia tant amb ells, que el Basté, te recordes que li dèiem el nen? Perquè...
No, encara li diuen.
Bé, és que el Basté era... A veure, tampoc hi ha tanta diferència d'edat, però en aquella època es nota més la diferència.
No, va venir que no tenia ni els 18.
Clar, aleshores era un nen, sí.
Ara què has pensat?
No, estava recordant aquella època. És que, esclar, han passat 40 anys. Clar, 40 anys és mitja vida, per dir-ho d'alguna manera, estàndard, no? Doncs, ostres, i a vegades penses, mitja vida, la memòria falla i no te'n recordes de detalls. Doncs en aquest cas, no? En aquest cas jo recordo com si fos ara, no? Vivències d'aquells temps. Potser perquè érem joves i ho fèiem amb aquella il·lusió, estàvem arrencant un projecte nou, i tot això doncs et marca molt.
I aquell dia que ens vas aparèixer amb un cotxe... No riguis, sí. Que era allò un descapotable espectacular.
Sí, però va ser... A veure, quan jo estava aquí a la ràdio tenia el Lato Bianchi. Això. El Bianchi comprat a l'Urruti, la botiga tenia l'Urruti, el porter.
Que era un cotxe que feia un pam.
Sí, era un cotxe petit, una mini.
Doncs com vas aparèixer
després,
amb aquell cotxe
sí,
vermell...
Sí, després més tard em vaig comprar un Mazda descapotable, de biplaça, el Miata, que en deien, sí, l'MX5.
Sí, sí, això.
I llavors vaig venir quan hi havia cafè. Perquè, clar, vam mantenir bastant el vincle, venia algun dia a dinar, quan sí. Ja estava a la tele, doncs venia... dinar amb vosaltres, això, i llavors sí, me recordo que això un dia aparec amb aquell cotxe i diu, vas amb això, no?
Sí, no, vas apretar un botó i sortia, es descapotava, no? Cosa espectacular. Però això era vida de solter, no?
Sí, perquè jo em vaig complicar la vida bastant més de gran, eh? Jo, ja saps que jo sempre deia que no volia mal de caps, ni relacions massa sèries, ni criatures, i mira, al final, doncs... No es pot dir mai, d'aquesta aigua no em veuré, i a la cinquantena vaig posar seny, creien, no?
Al 50?
Sí, vaig ser pare gairebé amb 52, jo. Ja ho veus, per això no m'he jubilat encara.
I també els caps de setmana, déu-n'hi-do, perquè també, tot i treballar de dilluns a divendres, molts caps de setmana apareixies per la redacció.
Déu la guard, què prendran per dinar els senyors?
Miri, sap què? Posi'm el plat del dia.
Molt bé, senyor, perfecte.
Marxant una del diumenge, tot s'ho menja!
El diumenge, tot s'ho menja.
Això Arcadi és l'antecedent del que era el del que era el suplement.
Sí, sí, feia la Sílvia Coppola.
Sí,
això,
no?
Sí,
era... Mira, que ara parla.
Sílvia Coppola.
Exacte. Saps com tinc memòria?
De les 9 del matí fins a les 9 del vespre.
Especialitat en diumenges a la brasa.
Sí, sí.
Sí, és veritat, ara que ho deies, pensava, jo normalment feia dilluns a divendres, però sí que feia alguns caps de setmana i recordo haver fet connexions.
I la falca la fa el Vendrell, el Jordi Vendrell.
Sí, sí, sí.
El que feia el Lloro.
El Lloro Morro i el Mico i el senyor de Puerto Rico, sí, sí. Doncs això, que recordo haver fet connexions d'handbol al Granollers, de futbol al mini, és a dir que sí, que alguns caps de setmana em tocava treballar.
Però feies de tot, eh?
Vull dir, no, sí, és veritat.
Hem parlat d'això del ciclisme, perquè diguem, era la teva especialitat.
Sí, sí.
Però...
Me'n recordo això, que un dia estava al Ministadi i vaig interrompre per dir a final al Ministadi. I la Sílvia, no sé amb qui estava en aquell moment a l'estudi, diu, un moment, que ara diu que hi ha gol al Ministadi. I l'altre diu, no, ha dit penal al Ministadi. I jo entro jo, no, ni gol ni penal, ha dit final al Ministadi.
Tot acaba bé, la...
Però és com aquestes d'aquestes coses que fa 40, més de 40 anys, en canvi, te'n recordes, no? És curiós,
pues que,
això de la memòria.
La ràdio funciona quan la ràdio és natural. Quan no és, quan no és postissa, no?
Bé, sí, una mica com tot, eh? Tot ha de ser natural per anar bé.
Sí? Va, què més recordes de la ràdio?
Home...
No, això no, segurament que no ho recordes. Oh. Espera't, fem una pausa i t'ho poso.
Arcadi Alivés, Dies de Ràdio, Catalunya Ràdio.
Pues Antonio Castro, Toyi va a partir ya hacia Dinamarca para participar en su tercer combate como profesional. Toyi, buenos días.
Buenos días.
¿Qué, cómo te encuentras? Estás ya, supongo, a punto para marcharte a Dinamarca, ¿no?
Bueno, pues sí, solo esperando que me notifiquen mi partida para salir para Dinamarca.
¿Sabes ya contra quién vas a boxear o todavía no sabes quién será tu rival?
Pues nada, exactamente estoy esperando que me llame el manager, ¿no? Enrique Soria de Madrid, para comunicarme quién es oficialmente.
De todas formas, esto quizás un poco secundario. Lo que importa para tu trayectoria como boxeador es que puedas volver a salir de la cárcel para disputar tu tercer combate, ¿no?
Bueno, pues sí.
Això ho hem d'aclarir. Vas entrevistar un boxejador,
sí,
que està a la presó.
En castellà, perquè evidentment no era català.
Estava canari, és canari, em sembla.
Sí, sí, ara com estava escoltant, ostres, no recordo, així una entrevista vaig poder parlar amb la presó, que no devia ser fàcil, suposo, les gestions.
Castro Alfonso tenia 23 anys i estava a la presó, si no hi...
Sí, sí.
Per tant, hauries de demanar permís per entrevistar-lo.
Sí, 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 sí. A veure, no recordo els detalls de com ho vam fer, si ho vaig fer directament jo, em va ajudar algú de producció, però bé, vam aconseguir doncs, poder fer aquesta entrevista radiofònica. I ara pensava això, no? Potser fèiem una ràdio més poliesportiva que ara.
Molt, molt, això sí.
Perquè jo ara no m'imagino, potser, no? Doncs fer una entrevista d'un boxejador,
no,
a més no
ja
català.
Diré, això perquè la deia era el Canut, això de la boxa.
Sí, és veritat.
Desaparegut Canut de la ràdio.
Probablement no em devia encarregar ell, aquesta
sí,
entrevista.
Segur,
eh?
No.
Però bé, no. Sí que serveix per dir això que comentaves, que feies de tot. Vull dir, sí que
no,
podies
voluntat...
tenir la teva especialitat, que en el meu cas es podia ser el ciclisme o l'atletisme, però clar, havies de tocar tota l'actualitat.
La voluntat poliesportiva sempre l'havíem tingut. Perquè
sí, tot
això, com tot, deriva. També abans l'obsessió era tenir el personatge, per tant, tenir la veu del protagonista del dia de l'actualitat esportiva és el que manava. Ara el que manen són les tertúlies.
Sí, tant en ràdio com en tele.
Perdona, no, no, les tertúlies. No cal anar darrere
l'actualitat. És que allò que parlàvem dels canvis, a part dels canvis tecnològics, un altre canvi que hi ha hagut en aquests 40 anys és la manera de funcionar els periodistes en la relació amb els esportistes. Tu recordes, a la nostra època, tu establies un contacte gairebé, no diré d'amistat, però gairebé amb...
Bueno, més d'un en podies arribar a tenir d'amistat.
Sí, d'esportistes d'èlit. Quan anaves a cobrir un entrenament, pensaves tu, qui faré avui? Decidies i dius, va, faré el reixac, va. Acabava l'entrenament, Charlie, vine cap aquí, va, pum, t'asseies amb ell i feies l'entrevista. Ara això és impensable, ara... Els propis clubs t'envien...
Et diuen
qui sortirà amb roda de premsa, o t'envien la seva entrevista feta pels mitjans del club perquè tu la metis, no? Ostres, això és que ha canviat tant, això ja arriba al punt que... Això ja no és periodisme, no?
I de vegades no et cures ni amb salut i no dius que aquella entrevista ve del club, m'entens? I llavors encara més d'un oient o un espectador pot pensar... Quines bajanades, quines preguntes... I no li pregunten allò que va passar o allò important.
Sí, quina ensabonada li estan fent, no?
Sí, què esteu fent? I resulta que te l'ha enviat al club,
sí, sí,
però tu no dius que, la fa, que et curaries una mica en salut i diries, escolti, no, no, és que no, no tenim accés només que això, i això ens ho dona el club.
Sí, no, a vegades, no sí que, a vegades sí que es diu. T'he vist els mitjans del club perquè fins i tot a vegades et surt el logotip del, de l'escut del Barça, per dir una cosa, no?
Això a la tele.
I el micro, sí, a la tele, no? Sí. I, esclar, llavors es dedica a una entrevista feta als mitjans del club, no? Perquè rara, costa molt que et deixin fer una entrevista personalitzada, avui dia.
No toca.
És que gairebé impossible, no? Mm. Clar, per això et dic, és de les coses que han canviat més en aquests 40 anys que...
Tu podies arribar a tenir relació, tracte personal amb més d'un esportista,
sí, sí, i tant, mare,
que també avui en dia, pràcticament la relació és igual amb els poliesportistes, per entendre. És a dir, no és el mateix el tracte que els mitjans tenen amb els futbolistes, els de primera, que són...
Sí, sí.
Que es mouen a un altre nivell.
Intocables.
I qualsevol esportista, un atleta, de qualsevol altre esport, aquest vessant que deies tu, més poliesportiu, aquí probablement hi tenim més accés. I sí, se'ls dona menys bola, menys bola.
Mira, per exemple, no sé, ara mires la meva agenda aquí del mòbil, de telèfons, i tinc uns quants ciclistes, atletes... No tinc cap futbolista dels actuals. En tinc d'antics, però d'actuals sí, no tinc ni un. És impensable. En canvi, sí que puc tenir doncs, tots els ciclistes professionals catalans. O...
I no només és això, que a més hi tindràs accés.
Sí,
que
sí.
Quan truquis et diran hola, coma, Arcadi.
Sí, sí, sí.
No?
Sí.
Amb un futbolista d'avui.
Sí, sí.
I això que tu surts a la tele, que encara algú podria dir, si et veiés, ja, aquest és aquell que surt a la tele. Perquè això també us passa, no? Que
sí.
Sou el que sortiu a la tele, no el que dieu a la tele. No?
Sí, sí, clar. És així. La tele sempre fa això, que t'identifiquen ràpidament, et coneixen perquè treus el cap per la pantalla, i en canvi, doncs, la ràdio...
Era més anònima.
Sí, sí. Però també tenia aquell punt, i ara me'n recordo, per exemple, quan jo era nen i escoltaves la ràdio, senties parlar a periodistes... Algun potser sí que el coneixies físicament, perquè també
feia... Però te'ls imaginaves, no?
Te'ls imaginaves. I llavors alguna vegada veies... Ostres, aquest és fulano? No me l'imaginava així, no?
A mi això em va passar quan vaig anar a treballar a la ràdio. Tots aquells que jo havia escoltat, que me'ls imaginava...
Sí,
sempre
sí.
Dic el mateix, alts i rossos, resulta que eren baixets i amples,
m'entens? I gordos.
Sí, això passa. Però també és l'encant que tenia i que t'oferia la ràdio, que poguessis tu...
Imaginar-te la veu aquella com era en persona. Sí que hi havia alguns que sí, perquè compaginaven també ja en aquella època tele i ràdio, ja sabies qui eren, però molts no, clar, molts senties les veus i prou.
I que macos són els silencis a la ràdio.
Fem un? Sí, a la tele no es fan, no?
No, vull dir que moltes vegades no cal dir res,
sí,
no?
Sí.
Que amb un silenci queda tot molt, molt, molt clar.
Els silencis parlen. No recordes els acudits de l'Eugenio?
Ah, ja entrarem aquells, aquí. Aquesta era una dèria silencis... teva, aquesta, eh?
Home, sí, l'Eugenio era per mi, bueno, un ídol. També perquè vaig enganxar l'època, no?
Quan jo crec que no t'he vist un dia a la vida que et veia cada dia, que no et sentís cada dia almenys un de l'Eugenio.
Sí, home, és que... Era l'època, eh? Jo crec que el primer caset de l'Eugenio el fa l'any 79, diria. I jo me'n recordo el meu primer viatge amb el meu 600 de Barcelona cap a l'Ametlla de Merola amb el caset de l'Eugenio, que acabava de sortir escoltant-lo pel camí.
Bé, i aquest el saps?
Dice que es un tío que va a la ventanilla de Hacienda y digo, oiga, ¿tú es aquí donde se hace la declaración? Diu, sí, señor.
Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser y no sé vivir, mi nena, si no tengo tu querer.
Diu, pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer.
Te l'he clavat, eh?
Sí.
Que vols ser tots.
Estàs més això que els pastorets de l'Ametlla de Merola.
Sí, perquè quan al començament m'has dit recita'm alguna cosa, a mi m'ha vingut aquella declaració d'amor per fer l'algú original, no? Però clar, ja no me'n recordo, tot i que els he anat veient de tant en tant, però ja és diferent. Que també han evolucionat, eh? Els textos eren molt, molt antics i s'han hagut d'adaptar una mica, doncs també, això que parlem de l'evolució de tot, doncs també ara hi vas i doncs no surt aquest tros, o aquest tros ja l'han canviat, i bé, és l'evolució inevitable de la vida, no?
I Eugenio, va durar poc, Eugenio.
Bueno, Déu-n'hi-do, va estar uns quants anys, però vaja, sí, va marxar jove encara.
Escolta, anem a l'atletisme?
Anem on vulguis.
A mi em cansa molt córrer, també t'ho dic, eh?
Si no t'ha agradat mai, això, no, eh?
No, jo sempre he necessitat una piloteta.
Sí, sí.
Tu no. Però de què ve aquesta dèria de fer maratons?
No, mira, jo crec que... A veure, a part de que la meva infància, doncs, el ser... El viure en una colònia sense cotxes i estaves tot el dia corrent i jugant pel carrer, a part que portes això, portes ja l'essència...
Que et feien anar a fer càrrecs a casa teva?
No, però sempre sorties al carrer a jugar i corre, formava part de la teva vida. Però el que va passar és que jo, quan vaig aparèixer aquí a Barcelona, a començar a estudiar i els primers anys de treballar, va coincidir amb l'inici de les primeres curses populars. És a dir, fins aleshores, fins als anys 70, no existia això. L'atletisme era com qualsevol altre esport que s'hi dedicava el qui tenia condicions per fer-ho, federat, i les competicions federades, i prou. No hi havia competicions populars.
I el Domingo Catalán.
Exacte. Eh? Sí, sí. Mira, és el primer guanyador de la primera cursa del Corte Inglés, que marca, que em sembla que és el 79, que marca una mica això, l'inici de les curses populars. La Mercè, el Corte Inglés, la Jambuany fan l'Open.
Després els Bombers, més tard.
Sí, això és un pica més tard, sí, sí. Jo recordo, el primer Open de la Jambuany era una competició per
nens de criatures,
de nens,
totes categories.
I totes les categories infantils i tal. I aleshores, evidentment, els federats, els d'èlit. Però llavors van crear l'Open, perquè ja començava a haver-hi això, aficionat, del primer boom de l'atletisme popular, de l'atletisme d'afició, de hobby, de lleure, per estar en forma, que tot això s'exporta dels Estats Units, que és quan comença també els anys 70 a posar-se de moda.
I tu t'hi apuntes.
I jo m'hi apunto, i vaig, jo recordo això, bé, anat a la primera Open de Jambuany, el Corte Inglés, el Mercè, tot això, i recordo això, el 83... que en el diari, doncs, com escrivint sobre la Marató de Nova York i això... Bueno, no, 82, devia ser 81, 82. Jo vaig estar del 79, 83 a l'esport. I el 83, quan això que et deia abans, estava jo a la ràdio i al diari i no vaig poder fer vacances a l'estiu, se'm va acudir i dius, ostres, mira, em m'autopremio, ja que he estat tot pringant tot l'estiu, i a la tardor, a l'octubre, me'n vaig a fer la Marató de Nova York. I vaig anar a fer la Marató de Nova York pràcticament sense entrenar. És a dir, era jove i estava en forma, però no havia fet mai més de 20 quilòmetres.
Clar, però ara, per exemple...
No tenies les nocions d'ara de com has de preparar-te, com has d'entrenar per la Marató.
Però tu ara, per exemple, si dius vull anar a fer la Marató de Nova York, així per les bones no hi pots anar, no?
Si tens diners, sí.
Sí? No hi havia unes condicions?
A veure, hi ha diferents maneres. Sí, per inscriure-t'hi has de tenir unes marques mínimes en funció de la teva edat, o has d'anar al sorteig, a la loteria, que diuen. Però, si no, tu hi pots anar per agència. O sigui, la Marató de Nova York dona uns turoperadors oficials de tot el món, i aleshores doncs, les agències tenen el dorsal assegurat. Però, esclar, s'ho fan valdre. Aleshores et fan pagar,
has de pagar
un cupo que et diu, mira, aquí val tant i aquí tens inclòs l'avió, l'hotel i el dorsal.
I el sopar de pasta.
I et surt el doble que si vas pel teu compte. Però, esclar, si no pots anar-hi pel teu compte perquè no tens... condicions, no tens marca mínima, no vols haver de passar pel sorteig i esperar-te 7 anys fins que et toqui, doncs
si la gent, pagar,
la gent passa per les agències.
Ja no t'he dit això de la pasta, perquè em balla pel cap que hi havia com un sopar de pasta.
La pasta party, sí, sempre. És una cosa que ara no es fa tant, però aleshores en aquella època es feien totes les maratons, el dissabte organitzaven la pasta party. No era obligatòria, però et podies apuntar i doncs, mira, anaves allà, que era una mica rotllo, perquè clar, havies de fer una cua brutal per un plat d'espaguetis, però bueno. Però bé, ja feia ambient, no?, es presenta. I jo me recordo haver-hi anat a Nova York a la pasta party el dissabte. I aquí a Barcelona també es feia. Me'n recordo el dissabte.
Però tu ja fora pasta party... planificació, organització, dietista, fisios, no?
Tot això està bé, però arriba un punt que dius, bueno, ja, què m'han d'explicar a mi ara, ja, amb el bagatge que porto...
Va sobrat ja, eh?
No, et tornes més anàrquic, no prepares potser tant el... És a dir, ja saps com va... Quan tenies la marquitis, que encara corries pensant en millorar la marca i tot això, et comportaves...
Quina és la teva millor marca?
2,53, a l'any 94, més si fa anys.
2,53, el rècord del món està en 2.
2 hores i 35 segons.
Estàs a una hora del rècord del món.
Però sí, encara estic a la mateixa hora, a les 2 hores. Eh?
Sí, cap al final, per això.
Sí, sí. Però en aquella època, realment... I encara passa ara, eh? Molta gent, doncs, es comporta com si fossin professionals i ostres, l'alimentació, els entrenaments,
bé,
el descans...
Que hi hagi aquests miraments.
Sí, però arriba un punt i dius, bé, ja les marques que podia fer, ja les he fet, a partir d'ara, vull disfrutar, voltar i fer les maratons de turisme...
Ah, perdona, espera, tornem-nos aquí. No només les maratons de turisme, perquè també se't va girar el no sé què, i vas dir, va, totes les ciutats olímpiques i passaré un moment per fer una marató.
Sí, sí, sí.
No? I has fet la volta al món pensant en els Jocs Olímpics i en la marató.
Sí, és que jo crec que arriba un punt que devia ser...
Per això deia una mica aquest plaer, no? De dir, corro per... perquè m'agrada.
Exacte. Quan ja veus que dius, ostres, ja no, la marca ja no la milloraré més, he arribat fins on podia arribar, per l'edat que tinc, ja, 30 i tants... Llavors, bé, saps què? És que a mi m'agrada, he descobert que puc compaginar dos plaers, que és el córrer maratons i viatjar. Ostres, això ho vull fer tota la vida. Llavors, aixeco el peu. Vaig una mica més tranquil, si faig 10 minuts més... em donarà la mateixa medalla, no ve d'aquí, i en canvi doncs, podré fer-ne 3 o 4 o 5 a l'any, i no allò 1 o 2 com fan els bons. I bé, aleshores, això, descobreixo, cada any faig coincidir les vacances amb alguna marató, i vas fent això, i aleshores veus, ostres, mira, em falten aquests dos continents. Mira, va, podria fer tots els continents, va, vinga. T'enteres que hi ha una marató a l'Antàrtida, doncs cap a l'Antàrtida, vinga, ja tinc tots els continents. Després no sé com va anar un dia, em sembla que va ser corrent la marató de Roma, que se'n van fer unes bullofes als peus allà perquè està ple de llambordes, el recorregut és molt maco però és complicat.
I per això va haver-hi algú que va córrer d'escalç.
Exacte, i llavors vaig pensar, ostres, pensar que jo aquí amb unes bambes modernes tinc bullofes i la BBB aquí la va córrer aquell d'escalç. I llavors, ostres, estic corrent per on va córrer el Viquila, no? I això doncs va donar un origen a la idea aquesta de dir, ostres, i si faig, intento fer totes les maratons de les ciutats olímpiques. I bé, vaig pensar que seria un projecte fàcil i quan vaig agafar, a veure, quantes maratons, quantes ciutats olímpiques hi ha? 23 n'hi ha, em sembla que hi ha hagut fins ara, no? Perquè algunes han repetit, no? I clar, a veure quantes n'he fet jo? Ostres, n'he fet 6, me'n falten 17. Clar, aleshores això va comportar que durant molts anys havia d'anar fent coincidir vacances amb maratons amb ciutats olímpiques. I finalment doncs vaig aconseguir...
I els teus caps estaven fins al gorro de tu.
Bueno, no tant,
perquè
els variaves
també, totes les vacances.
Però feia vacances fora temporada, que això sempre va
això
bé.
Sempre
les empreses que no tanquen a l'estiu,
sí.
I que han d'estar... va molt bé que hi hagi un tio que diu, mira, jo faré vacances al novembre, jo aquest any les faré al març.
Això és veritat.
Va molt bé. Sí. I bé, doncs finalment vaig
a... Tu eres el comodí de les vacances
aconseguir...
del
sí,
departament.
Sí, sí, mira si he treballat estius jo, perquè...
Per fer maratons. Per...
Sí, i al final vaig aconseguir això,
ja les
completar totes les ciutats olímpiques. Ara, com que les pròximes doncs també són repes, perquè, bueno, ha sigut París, ara és Los Angeles, la pròxima que hauré de fer és Brisbane, que seran els jocs del 28, no? Ai, del 32.
I tu hi aniràs abans.
Quan pugui. No tinc l'obligació, però se m'ha girat feina. Hauré d'anar a Brisbane abans del 32 o després del 32, no?
Però els continents els has fet tots, ja, no?
Els continents tots, ja et dic, fins a l'Antàrtida. I després, doncs, les majors, que són les maratons les importants.
On ho has passat pitjor?
Doncs...
Alguna pàjara... No, mira, en dieu mur, no?
Sí.
Del que els ciclistes seria una pàjara...
He corregut a l'Antàrtida, he corregut al Sàhara, he corregut a llocs complicats, però en canvi el pitjor record que tinc d'haver-ho passat pitjor, més malament, que una mica més... Va ser una marató superurbana, la marató de París de l'any 88. Vaig agafar una pàjara allà, brutal, jo crec que devia arribar passat de forma, va fer una calor inusual pel mes d'abril a París, i jo sé que al quilòmetre 4 ja volia plegar. I al final vaig acabar...
I la vaig acabar?
Era una marató que havia entrenat per baixar de 3 hores per primera vegada, i vaig acabar fent 5 hores. Imagina't com
això,
va ser la pàjara, el 88.
D'una marató?
Sí, bueno, no, la del Priorat, que vas bevent vinet pel camí i a més és molt dura, em vaig fer 6 hores. Sí, el Priorat fan una marató imitant les de França, que moltes DOs de vins francesos fan maratons amb degustacions de vi, doncs el Priorat també la fan.
Vas arribar content.
Amb diferència que en lloc de ser urbana passes per la muntanya, puges, baixes i és molt complicada, no? Però bé, arribes content, sí, vas tastant vinets. I sé que vaig fer 6 hores i mitja o no sé quant.
La marca no deu ser el més important en aquesta marató.
Evidentment que no.
I la marca tampoc no t'ha obsessionat mai?
En aquella època sí, quan la primera baixada, això que et deia a París 88, que havia entrenat com un boig per baixar de 3 hores i em devia passar de forma i vaig patar, finalment vaig aconseguir el desembre d'aquell mateix 88, Calvià, Mallorca, baixar de 3 hores per primera vegada, i després doncs vaig arribar això fins a 2:53. Després sí, quan veus això que deia, no? Mira, a partir d'ara em dedico a gaudir les maratons, a disfrutar-les, a viatjar, i les marques ja està, ja les he fet. I... Però bé, sempre tens aquell punt, eh? Estàs corrent a marató i dius, ostres, faré 4 hores i un minut. No, aviam si puc fer 3:59. Que és igual, no? Però no és el mateix, psicològicament, fer 3:59 que fer 4:00.
Corre per ser feliç? Les petjades dels herois? 100 motius per córrer? I em sembla que en tinc, sí, en tinc una altra. I la Volta al Món amb 80 maratons.
Són els quatre fills que tinc a part de la Fiona. Els quatre llibres que he escrit, sí.
De periodisme, res. Tot maratons.
Sí, tots han estat del tema del córrer. Mira, van així. Jo recordo el primer, el Córrer per ser feliç, que és del 2010, que el vaig fer coincidir amb la meva Marató 100. Jo sé que estava a punt de fer la Marató 100 i jo que pensava que has de fer una cosa especial per la Marató 100 i al final, hosti, si fas un llibre...
Però quan sou que heu fet 100 maratons? També deu ser com un club molt reduït, no, això?
Bé, al món hi ha molts, però aquí a Catalunya no tant. Jo aquí a Catalunya, mira, precisament ara, a l'última marató que vaig fer vaig empatar amb un mite. La Quima Casas.
Sí?
La Joaquima Casas en té 162, igual que jo. I jo crec que devem ser els catalans que n'hem fet més. A veure, aquestes coses no les vull dir així en públic obertament, perquè potser hi ha algú...
No, sort que estàs a la ràdio, tu
sí,
tranquil.
Sí, per això especifico això, que jo sàpiga, eh? Que potser hi ha algú altre que les té. I també hi ha gent que no és tan metòdica
si
com jo i no
coneixeu,
té tan apuntat.
Però aquest món us coneixeu tots, suposo, també. No?
Sí, però cada vegada hi ha gent més nova i més jove. I
per tant, ara et pregunto, els quilòmetres que has fet...
Ho sé.
M'ho diràs.
Sí, perquè jo sóc molt friqui, tinc un Excel que cada dia m'apunto els entrenos, vaig sumant. Vaig passar dels 100.000 fa un any. Em sembla que tinc 102.000 o així.
Entre curses i entrenaments.
Sí, de tot.
Cada dia que vas a córrer, apunta.
Tinc el meu Excel, m'apunto l'entrenament del dia, els quilòmetres, el temps, tot. No, sóc un autèntic friqui en aquest sentit.
Què s'ha de menjar per córrer una marató?
De tot. Ara diria que els especialistes et diran sobretot hidrats, o sigui, pasta, arròs, patates, molts hidrats de carboni, que és el glucogen, la benzina per córrer, però jo crec que has de menjar de tot. I una mica això que dèiem, no obsessionar-te tant ni comportar-te com un professional, que al cap i la fi no et guanyes la vida amb això, al contrari, els calés que t'has, no? I si et ve de gust fer-te unes mongetes amb botifarra, doncs endavant. I jo sempre he sigut de menjar de tot i molt.
Tu corres per ser feliç.
Exacte. I jo recordo que, mira, una de les frases que em va dir la Quima Casas quan la vaig entrevistar per aquí, per Catalunya Ràdio, el 83 de Nova York a la Marató, que li vaig preguntar que per què corria, i em va respondre: per poder menjar més de tot. I aquesta frase m'ha marcat tota la vida. Per poder menjar més de tot, em va contestar la Quima. Que això, si existeixen encara, si està guardat aquí a la ràdio totes les emissions, però segur que aquesta frase la trobaríem.
Va, tanquem. Em diuen que hem d'acabar perquè tu xerres molt.
Sí, m'enrotllo molt.
Escolta'm una cosa. Corres per ser feliç, treballes també per ser feliç. I això del periodisme t'ha donat la felicitat?
Home, sí.
I el periodisme esportiu?
Jo crec que som uns privilegiats. Perquè, és a dir, evidentment treballar, i la feina és complicada, i hi ha moments de molt estrès, com totes les feines del món, no? Però poder fer una cosa que t'agrada i que de petit havia somiat fer, i haver-t'hi dedicat més de 40 anys... doncs home, és una satisfacció quan em jubili poder dir: ostres, he tingut sort a la vida.
Ja ho has dit tres cops, ara que treballar. Ara quan em jubili.
Sí, perquè estic a les portes.
I penses?
Sí, esclar, perquè he de prendre una decisió, no? He de decidir a veure quan, quan penjo les... Què hem de dir nosaltres en lloc de penjar les botes? Penjar què? El bolígraf? No, perquè...
Es penjaran a nosaltres.
Sí.
Arcadi, Alibés i Riera, gràcies per haver vingut a Dies de Ràdio.
A tu, un plaer.